Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Encetem ara i aquí un nou capítol d'Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en què ens endinsem de ple en tot el que passa en el món de l'economia, i els dijous ho fem de la mà d'una mà experta i veterana, home de veu, mirada i saviesa seductores. Estem parlant de Salvador Aragonès. Salvador, ben tornat, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. I estic content perquè després d'aquesta introducció...
És que
bufo, vaja.
Bufes?
Sí.
Bufes?
Sí.
Molt bé. Vols saludar algú més?
Bon vespre a tots, els oients arreu del territori.
Molt bé.
També els que els escolten per internet.
Els joves.
I salutacions cordials al cap de producció de la franja de la tarda-nit, Ferran Capdevila, i a la nostra tècnica, però jove i seriosa, Paulita Moreno.
Molt bé. Amb tot el carinyo, tothom saludat. Vinga, aquí tenim avui per entrevista, Salvador.
Com et vaig dir, Rafa, avui parlarem d'Europa perquè Hem seguit les seves polítiques de Brussel·les i les volem seguir d'una manera periòdica, però és que avui bull la situació.
Bull.
Totalment.
Bull.
Entrevistarem a Laura Rola, cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears, ja coneguda al nostre programa.
Efectivament, és reincident en Economia en Valors i sempre és un plaer parlar amb ella. Laura Rahola, bona vesprada.
Bona vesprada. Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. Va, anem a posar fil a l'agulla. Avui, un dels primers problemes per tots els europeus està a la inflació, la pujada de preus que patim tothom. És molt fàcil patir-la perquè els preus tothom estem a la seva, ens pleguem a la seva voluntat. Laura, què està fent la Unió Europea per abaixar els preus i mantenir una mica d'estabilitat?
Doncs diverses coses. Bé, en primer lloc, això està constatat, no?, que bona part d'aquests pics en la inflació han vingut donats per una crisi en els preus de l'energia. El pic més alt, de fet, no?, el vam tenir a l'octubre, amb ràtios de prop de més del 10% a la zona euro. Justament abordar aquesta crisi de preus energètics ha estat una cosa que la Comissió Europea ha fet des del començament amb tota una sèrie de bateria de mesures. Com sabeu, i les més importants, abandonar de manera molt ràpida la dependència de Rússia, no? Perquè era justament aquesta guerra d'Ucraïna la que havia provocat aquests preus.
Sí, sí.
Per tant, actuant de manera específica sobre l'energia, amb mesures per entrar a concretar una mica més, com ara garantir que els dipòsits de gas estiguessin, que les reserves de gas estiguessin plenes, mirar bé què hi ha en el mercat energètic i com es podien tallar certs beneficis d'aquests, una mica que es deien caiguts del cel, no?, arran d'aquesta volatilitat dels preus, posar topany en alguns casos, és a dir, tota una sèrie de mesures sobre el tema de l'energia, sí que hem aconseguit reduir bona part d'aquesta inflació deguda als preus de l'energia. Sí que sabem que la inflació no està afectant només els preus de l'energia, també hi ha moltes matèries primeres, i per tant, què es fa? Doncs, a part de monitoritzar-ho de manera molt, molt clara, diguem que de forma general, i pel que toca a la Comissió Europea, és garantir una economia resilient, és a dir, malgrat aquesta situació tan convulsa, malgrat tots els riscos i els reptes que tenim, l'economia europea es manté bastant robusta, això ens diuen el que diem les previsions econòmiques, no? I per tant, garantir que aquesta economia continua sent forta per aguantar aquestes tensions, a través de la coordinació econòmica, etc. I després l'altra pota, que és la que li toca al Banc Central Europeu, intentant modular aquesta inflació accelerada, amb pujades de tipus d'interès, però graduant molt les seves actuacions.
Doncs, Laura, hi ha un tema que sempre preocupa Europa i es mantenia la política verda. No obstant, la política energètica després de la invasió de Rússia a Ucraïna, els països membres han tornat a revifar les energies que no són netes, com és el carbó, el cas d'Alemanya, l'energia atòmica, el cas de França, etc. Concretament, Alemanya demana ja ajornar el calendari sobre l'obligació d'arribar a construir cotxes que tinguin zero emissions amb CO2. Què passa a Europa amb la seva política verda?
A Europa el que passa amb la política verda és que hi ha un compromís molt ferm, això cal...
Això està clar, però veig que els...
És un compromís, diguem-ne, acordat per tots els estats membres de reduir un 55% les emissions d'aquí a 2030 i assolir la neutralitat climàtica el 2050. Això està posat en una llei, la Llei Europea del Clima, i cap dels països ho està posant en dubte, no? Això segur. Ara bé, tenim qüestions diferents, eh? Em deies, el tema del carbó. El tema del carbó amb Alemanya i amb altres països com Polònia, etc.
Sí, també.
Un altre cop tenim un impacte molt clar de la guerra d'Ucraïna, que va fer doncs, pujar els preus del gas, reduir les importacions que hi havia de gas i, diguem-ne, doncs va obligar o està obligant alguns països a replantejar aquesta transició. El que sí que la Comissió Europea està, diguem-ne, vigilant molt de prop és que això no impliqui un canvi en els objectius que ens hem marcat. Mm-hmm. I així ho han dit. És a dir, si estava previst que el gas, i també es va dir les nuclears, fossin energies que es deia de transició per arribar a aquesta neutralitat climàtica i també als objectius de reducció d'emissions del 55%, i que finalment la meta final ha de ser les energies renovables, doncs aquesta paper de transició que feia el gas, doncs en alguns casos hi ha països que han dit no el podem fer servir perquè no podem accedir a gas, continuem utilitzant carbó. Bé, el mix energètic es diu, és a dir, l'energia que fa servir és decisió de cada un dels països. El que la Comissió Europea s'assegura és que llavors és dir, bueno, doncs després la transició l'has de fer més ràpidament cap a les energies renovables. I s'està fent doncs amb inversions massives, etc. El que passa és que aquesta transició energètica és una cosa que no es pot fer d'un dia per l'altre i que, insistim, a cap dels països ha renunciat a aquest objectiu de reduir un 55% les emissions 2030, neutralitat climàtica 2050, impuls decisiu a les energies renovables, etc.
Laura, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha signat dos acords molt importants pel futur d'Europa. El primer va ser amb Gran Bretanya per solucionar el problema d'Irlanda del Nord. El segon va ser amb el president nord-americà Joe Biden per assegurar el subministrament de minerals bàsics per la indústria com l'acer, l'alumini, el liti. Com valores aquesta iniciativa de la Comissió?
Sí, avui va semblar que s'ha aprovat un projecte de llei, el veig ho ha anunciat la presidenta, diria, per tal d'assegurar
aquestes matèries
primeres,
que diem crítiques i estratègiques, sí. Cert. Anant a PAMS, no? L'acord amb el Regne Unit, ho va dir la presidenta, per nosaltres és un acord molt important perquè obre una nova etapa en les relacions. És per la Unió Europea, ja es va dir, no? Quan, tot i el Brexit, el Regne Unit ha de seguir sent un aliat, i per tant, diguem-ne, no estàvem dins d'una situació natural per al que han de ser les relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit, que encara que se n'hagi anat de la Unió Europea, segueix estant a Europa i està clar doncs, que ha de ser un soci clau. No? Per tant, la valoració d'aquest acord efectivament és positiva, el que ens permet és aplicar els acords que ja havíem assolit amb algunes modulacions, però que no s'estaven aplicant realment i, per tant, sortir doncs, de tots aquests entrebancs. Per exemple, hi ha qüestions molt positives que es poden derivar d'aquest acord, com la tornada doncs, dels investigadors i dels centres d'investigació del Regne Unit al programa de recerca Horitzó Europa, que això doncs, ja han valorat o ja han dit els britànics doncs, que ho volen demanar, no? I tota una altra sèrie doncs, de conseqüències positives que sobretot notaran els ciutadans irlandesos que hem de, no? Que hem de recordar doncs, que són ciutadans de la Unió Europea i que, per tant, se'n beneficiaran en primer lloc. Pel que fa doncs, al que ens dèieu, no? Aquestes trobades amb la presidenta von der Leyen, amb el president americà, efectivament hi ha diversos acords o preacords, no? Però un d'ells i prou important és negociar com abordem tot el tema de les matèries primeres. I com has dit, Salvador, de fet, en aquesta línia, avui mateix ha sortit una proposta legislativa molt important de la Comissió Europea que el que fa és establir el marc de com ens hem de garantir aquest accés en aquestes matèries primeres crítiques que es diuen, que en el fons són necessàries per al que estàvem dient abans, per exemple, per la transició verda, perquè la construcció de, o la creació de bateries, de turbines, de molins de vent, de plaques solars, etc. Per tota aquesta tecnologia necessitem aquestes matèries primeres que doncs, la Unió Europea no té prou capacitat per generar, en serà dependent, però el que fem és establir, doncs, per exemple, que aquesta dependència no vingui mai d'un sol país, sinó que es pugui diversificar. També establir, de cara a la sostenibilitat, uns ratis mínims de reciclatge de materials i, per tant, centrar totes aquestes matèries doncs, dins de l'economia circular. I per posar-hi xifres, una mica el que diu aquesta proposta legislativa és, d'una banda, assegurar el 10%, almenys el 10% del consum d'aquestes matèries primeres a Europa, que sigui extreta de la pròpia Unió Europea. Després, tenir un 40% del consum anual, del que gastem d'aquestes matèries primeres, doncs que es transformi o que es processi a Europa. Després, com a mínim, un 15% reciclat, abans us ho deia, important el reciclat, i que de cap país depengui més del 65%, diguem-ne, de la importació europea i, per tant, aquesta diversificació.
Escolta, Laura, en fi, t'agraeixo que estàs aquí, però els Estats Units pateix una crisi bancària i aquí a Europa, no ho sé, hi ha hagut un terrabastall, una sacsejada forta a les borses i un fort càstig, per exemple, el Crèdit Suís, i ara hi ha un altre banc nord-americà avui que està fent xup-xup, no? Com es veu des d'Europa aquesta crisi bancària? Sembla ser que els mercats avui s'han calmat una mica, perquè hi han intervingut Joe Biden, ha intervingut la Christine Lagarde, i han intervingut a fer totes les autoritats per tal de salvar els balanços dels bancs que estan avui...
Tothom s'ha posat una mica alerta.
Sí.
Sí, és que bé, ha de ser, no? Ha de ser així. Mira, la comissària McGuinness, que és la comissària responsable doncs, d'estabilitat financera, mercats de capital a dins de la Unió Europea, de fet va intervenir al Parlament Europeu per abordar justament aquest tema, no? I una mica el que ella diu és, d'una banda, l'impacte directe d'aquestes fallides a la Unió Europea, donada doncs, la limitada presència d'aquests bancs, sembla que és limitada, tot i aquesta sacsejada que dèieu a les borses, però també em sembla important que ella remarcava que, tot i això, hi ha lliçons que hem d'aprendre sobre aquest cas. Una mica, d'una banda, veure com ha reaccionat les autoritats americanes, que és veritat que han tingut una resposta doncs, ràpida i determinada. Alhora també, per exemple, destacava el fet que les condicions de liquiditat a què sotmeten els bancs als Estats Units són, diguem-ho així, menys estrictes que les europees. Sí. Per exemple, en el cas dels Estats Units no els hi apliquen les condicions de liquiditat que existeixen en l'acord en els acords de Basilea, per exemple, no s'apliquen a bancs mitjans i petits. En canvi, a la Unió Europea s'apliquen a tots els bancs. Una mica deia, doncs, d'alguna manera, que estaríem preparats per una situació així, per les condicions més estrictes de regulació que tenim. Però, tot i això, insistia doncs, en que sempre d'aquestes situacions se n'han d'extreure lliçons i que el que ha fet la Comissió Europea doncs, és també, d'una banda, deia, seguir de prop la situació i també estar en contacte amb el que són les autoritats europees que s'encarreguen doncs, de la supervisió bancària.
La Laura Rahola és cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears. I ha estat un plaer tenir-la amb nosaltres. Ara podem dir, Salvador, que sabem una mica més de com està el panorama més, sí. Gràcies a la Laura. Gràcies.
Continuarem parlant d'Europa.
Home, i tant, ja trucarem perquè ens ajudes molt, Laura. Gràcies.
És important.
Gràcies.
Sí, si em deixeu només afegir, també és important de cara doncs, a que tinguem present, per exemple, que d'aquí a poc més d'un any tindrem eleccions europees i, per tant, ens sembla molt interessant que els ciutadans estiguin realment informats no? I ben informats doncs del que es fa a nivell de la Unió Europea.
Des d'aquí, des de tota la ràdio, intentarem que així sigui, Laura, per suposat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu, Laura.
Moltes gràcies, adéu.
Vinga, Falqueta de la Caixa i algunes notícies.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. a les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, anem a les notícies, Salvador. Ho comentàvem una mica durant la entrevista. La fallida del banc estadounidense de Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, i el conseqüent temor a una crisi financera podria canviar el rumb de l'actualitat política monetària. Què ha fet avui el Banc Central Europeu?
Doncs avui, Salvador, el Banc Central Europeu el que ha fet és pujar a mig punt els tipus d'interès i estar a 3,5. Bueno, això és el que ha fet. I la forta caiguda d'ahir del Banc Suís, Crèdit Suís, doncs, bueno, sembla que avui s'ha apaivagat tot això.
I tenim alguna solució a la, en vistes?
Bé, primer, la solució va ser, la va durar, per això avui els mercats estan més tranquils.
Estan més tranquils. Va ser Joe Biden, no?, una mica?
Sí, va ser el Joe Biden a l'anunciar que aquí els Estats Units està per sobre de qualsevol fallida i que no hi haurà una altra crisi bancària perquè el govern posarà tota la carn a la graella. I segon, diríem, tant la Unió Europea com el Banc Central Europeu han assegurat tota, i tota és tota, l'ajuda que necessitin els bancs per tal de que no caiguin. Ho ha dit la directora general del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avui. El Crèdit Suís, que no pertany a la Unió Europea, ja ha trobat l'ajuda que necessita uns 50.000 milions de francs suïssos.
A més, ho dèiem, el Banc Central Europeu ha anunciat aquest increment del tipus d'interès de 0,5 punts i l'Euribor reacciona amb fortes caigudes, Tenim fortes caigudes de l'Euribor que encara no afecten les hipoteques.
No,
encara.
No, perquè, bueno, això és un tema tècnic que el saltem, no? Ara a Europa ja estem al tipus d'interès al 3,5%. A veure si aquí es para la inflació, Rafa.
Però és que el diner és molt poruc, Salvador? És molt poruc, el diner.
El diner és totalment poruc. Vull dir, quan respira algú, se li veu una mica, si esternuda i tal, doncs llavors ja, bum, tot el món, totes les borses... les cotitzacions, etcètera, tot va a l'aire.
I ja per acabar, perquè no tenim temps per més, una bona notícia és que es va aprovar la reforma de pensions, però només entre govern i sindicats,
Sí, crec que és una bona notícia. Tots els plans són sempre imperfectes. El plan de pensions que han aprovat són imperfectes. Però jo he de dir que si no són sostenibles, com creuen els empresaris que és així, doncs d'aquí un temps el tornarem a retocar i en farem un altre. Però per això jo crec que és una bona notícia, perquè avui és el que convé.
Doncs està molt bé acabar en una bona notícia, Salvador, aquesta secció. Això ens alegra.
Sí.
Gràcies, Salvador Aragonès, per el temps que ens regales aquí al Camins i a l'Economia en Valors.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.